Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El govern de la Generalitat i els comuns han acordat mantenir les actuals bonificacions al transport públic durant l'any 2026. Així ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, en una roda de premsa des del Palau de la Generalitat després de reunir-se amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Amb aquest acord, el preu de la T-Jove i la T-Usual continuarà bonificat al 50% en totes les zones de Catalunya. L'Ajuntament de Sant Cugat vol prohibir la circulació de patinets elèctrics pels carrers Santa Maria i Santiago Rusiñol a partir del 2026. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès durant el programa Línia Directa amb l'alcalde de Televisió de Sant Cugat, on ha avançat que el govern municipal treballa en un canvi de la normativa local per aplicar aquesta mesura com a prova pilot. Segons Vallès, la decisió respon a l'elevada concentració de vianants en aquests dos carrers del centre, així com a les queixes rebudes, especialment de persones grans. Sant Cugat ha trencat enguany una tendència històrica. A 1 de gener de 2025, la ciutat va registrar 97.959 habitants, gairebé 700 menys que un any abans, segons les xifres consolidades de l'IDESCAT i l'INE. És la primera vegada en el segle XXI que el municipi registra una pèrdua neta de població. I Lucky Runners és un club d'atletisme que aglutina una seixantena d'atletes i que entrenen cada dimarts a les pistes de la Guinardera. L'atleta Elisa Meligui és qui dirigeix aquest social runner que va iniciar el projecte fa un any i mig amb únicament 5 participants. Cugat Media s'ha endinsat en aquest projecte i on ha vist que tots els atletes coincideixen a destacar que és la creació d'una família que t'acull i s'adapta als diferents nivells atlètics. Doncs podeu ampliar la informació d'aquest reportatge i conèixer alguns de les persones que formen part d'aquesta entitat a la web acugat.cat. Per nostra, això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa acugat.cat.
Informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Bueno, hola. Estem aquí amb la Yolanda Bustos i la Marta de Parés Baltà, enòloga, i la Yolanda, que és cuinera de flors, no? Bàsicament.
Sí, sí, exacte.
És coneguda,
cuinera
sí?
Botànica.
I Marta, bueno, tu, déu-n'hi-do, també. La teva, bueno, ens has d'explicar una mica la teva trajectòria i com vas arribar al món del vi. Comencem amb tu, si
sí,
et
sí,
sembla.
I tant. Doncs vaig arribar al món del vi una mica pel destí, per l'amor, que es va esdevenir doncs, un dia que vaig conèixer el Josep, el meu marit, i jo no tenia res a veure amb el món del vi. Jo estudiava farmàcia, això era l'any 98, i ell em va obrir les portes de conèixer les vinyes, de conèixer el món del vi, del tast, de tot el tema maridatge i elaboració, tot. I un bon dia, quan ja acabo farmàcia, estava fent pràctiques en una farmàcia i treballava caps de setmana en un poblet petitó, i doncs vaig voler anar a estudiar enologia perquè la meva cunyada, que ja estava casada amb l'altre germà del meu marit, Doncs ja estava a Tarragona estudiant i jo vaig pensar, mira, puc anar darrere d'ella, fer el segon curs, només hi havia dos cursos en aquell moment, ara és més llarg, són quatre, i per mi semblava, bueno, pues, mira, després de fer cinc anys de colzes estudiant fórmules i estudiant formes farmacèutiques i tot això, anar a estudiar doncs, la planta, el cep, tota la microbiologia també del vi, tota la bioquímica, tot, semblava que podia ser interessant i a més així ens assabentava doncs, quan anava a un celler si deien Chardonnay o deien Cabernet o deien el que fos, saber si era blanc, negre o què era el que estàvem parlant, i va ser una manera doncs, d'obrir-me un altre món. I em va agradar tant que encara hi soc. Doncs, fa 23 anys vaig començar la primera barema i encara estic al celler.
O sigui, els teus estudis de farmacèutica et van servir molt per...
En aquell moment era bàsic perquè, si no, no podies fer enologia. Havies de venir d'una carrera de primer grau i llavors era o biologia, química, farmàcia, agrònoms o agrícoles. La majoria eren agrònoms o agrícoles. I hi havia una noia farmacèutica també, hi havia algun químic i, doncs, bueno, érem una colleta de 20 i pocs alumnes. En aquell moment hi ha mig noies i nois, que déu-n'hi-do, ja era un bon moment que la dona ja ens posàvem doncs, en el món del vi. I el que passa que, clar, jo anava de 0-0-0, o sigui, no sabia ni el cep com era. I, clar, va ser com una sensació d'anar a cegues. El que passa que vaig tenir un punt de reconeixement de la memòria olfactiva de que a casa meva, a la banda de la meva mare, el meu avi matern tenia vinya amb el seu germà, cultivaven una mica així per, bueno, perquè ho tenien i perquè havien d'elaborar-ho, i era el vi de casa, que també el venien a granel. Però clar, quan jo era petitona, a partir de 7 anys o així, ja van deixar de fer vi, i jo totes les tardes estava a casa dels meus avis, allò que veiem al barri Sésamo, i esbrenaves, i després venien els pares a buscar-te quan acabaven de treballar. Però clar, aquella olor a mi em va quedar, perquè encara que el celler estava parat, tens aquella olor de fodrers, de fusta, de vi ranci, perquè clar, ja feia tants anys que no elaboraven, que quedava aquella sensació d'olor de vi vell. I quan el Josep em va obrir les portes del celler de Parés Baltà, caram, em va semblar una sensació de que això ja ho havia viscut jo. I el meu avi, clar, va quedar com parat de que anés a estudiar enologia, ja sent farmacèutica, perquè deia, queda't amb la farmàcia que el vi no és tan segur, és un negoci molt millor la farmàcia. Però bueno, va ser doncs, també molt emocional, un moment molt màgic, i també degut a que vam fer un petit viatge de 15 dies a Austràlia l'any 2000, i era just l'any que jo acabava d'estudiar farmàcia, i va ser l'any següent que vaig voler començar enologia, perquè en aquell viatge se'm va obrir encara més tot aquesta incògnita doncs, de saber tot el vocabulari, totes les tècniques que, clar, vam anar amb moltes visites cada dia a cellers, perquè just era l'any que la meva cunyada començava a estudiar i vam anar tota la família a visitar cellers, i anàvem molt guiats per anar a llocs exactes de que ens expliquessin tot el nou món, perquè en aquell moment ja era tot un munt d'elaboracions i tot un munt de tècniques que aquí era com impensable. I allà, doncs, inclús a la vinya, doncs, clar, irrigació gota a gota, amb nutrients, amb un munt de coses que, clar, jo, imagineu-vos, anava 0,0 menys 0 i imagineu-vos, doncs, quina manera d'entrar i de descobrir que tot allò podia ser molt interessant. I clar, vaig mirant enrere i dic, fixa't tu, allò que ara estudiava, jo que sé, en el diploma que vaig fer ara a Àustria, i sortien coses molt de tècniques. Jo ho havia conegut l'any 2000 a Austràlia, que després ja es va estendre per tot arreu, però que eren pioners amb totes aquestes innovacions en viticultura, sobretot, perquè semblava que anaves a la NASA. Hi havia un lloc que ens va atendre un científic de Geisenheim, que ni més ni menys el vaig tenir de professor a Àustria ara fa doncs, aquests 3 anys enrere, i aquest home ja ens parlava doncs, de tots els microsensors en les arrels per detectar la sequera, per detectar els nutrients que els hi fan falta segons els ions que mancaven, amb bueno, tot un munt d'estratègies innovadores que en aquell any 2000, doncs fixa't doncs, com anaven d'embalats en aquella zona, i aquí està, doncs que el nou món ha fet un enlairament increïble i el vell món anem fent.
I veu portar tècniques ja des d'allà a París-Baltà?
Aviam, portar-les no, perquè...
incorporar-les.
Però sí, idees de, doncs, per exemple, doncs, vinificar amb maceracions prefermentatives abans de la fermentació alcohòlica, doncs, fer maceracions en fred, fer doncs, tècniques d'escovar abans del temps reglamentari que hi havia com una mica aquella sensació de que si no feies 3 setmanes, 4 setmanes amb un vinegre ben tupit, no valia, no. Buscava aquesta part de la fruita, després doncs, també vam fer alguna prova amb microoxigenació que és doncs, afavorir aquest oxigen, que pots fer-ho natural o afegir-hi oxigen amb dosis molt, molt baixetes en els vins per aconseguir que hi hagi substàncies com naturals, evidentment, de les del vi, els antocians i els tanins, que s'ajunten més fàcilment si hi ha microdosis d'oxigen i fan molècules més estables i, per tant, el color és més estable durant el temps. El color granate vermell intens no va tan ràpidament cap a marrons i fas vins més rodons i més estables perquè el taní, que és la part que dona més rugositat, astringència a la boca, a l'ajuntar-se amb l'antocià i fer una altra molècula més estable sense càrregues electròniques en la seva molècula, doncs fa que la teva sensació a la boca sigui més rodona, perquè no hi ha interacció amb la saliva, amb càrrega, perquè és neutra, és una molècula neutra, per tant. I aquesta sensació de, ostres, fixa't tu, cosetes tan simples a vegades, però que, evidentment, la barrica ja fa aquest efecte de microdosis d'oxigen, però, bueno, si ho pots afegir doncs, en un vi doncs, per millorar-ne la seva estabilitat i no haver d'utilitzar barrica, doncs mira, fixa't, doncs, fas un vi més rodó, un mica abans del temps reglamentari que ho faria naturalment.
Sí.
És així.
I llavors, a París-Baltà, esteu tu i la teva cunyada, són... O sigui, ella és de família d'allà, o és
no,
casada?
No, les dues noies, aquesta part és la curiosa i la gran història d'amor en París-Baltà, perquè les dues noies venim de fora. Són els dos germans, els fills de casa de París-Baltà, la família i cosiner, i les dues doncs, no veníem del món de vi. Ella també era enginyera química i, a més, treballava en consultoria i coses així de multinacionals. I quan es va casar l'any 99 va decidir doncs, canviar de feina i estar-se més a prop d'on vivia, que és just davant del celler. I doncs, per això va decidir fer enologia i ajudar el seu marit, que el Joan és el que està en exportació, encara actualment està en exportació, i és on li deien, escolta'm, els vins que feu estan molt bé, molt maco, tot orgànic, tot ecològic, fantàstic, però volem alguna cosa més modern. I llavors la Maria Elena va ser quan va dir, doncs vaig estudiar l'any 2000, al gener, perquè abans l'enologia començava al gener, febrer, finals de gener-febrer, i va ser tornant d'Austràlia, que ja va començar el primer curs, i l'any següent, i l'any 2001. I hem estat juntes 20 anys, ella fins l'any 22 va estar al celler, jo vaig començar el 2002, i hem estat aquests 20 anys juntes, i ara va prendre una determinació, com va fer 50 anys, doncs va voler canviar de tercio, que es diu, i ara estic jo amb l'equip que tenim de sempre i bueno, intentant doncs, seguir tota aquesta revolució que hem fet aquests 20 anys. Hem fet tots quatre, les dues parelles, una revolució molt gran dels fins que feia el meu sogre i l'avi, que són els que van portar doncs, totes les vinyes i tot aquest tresor que tenim de patrimoni vitivinícola, i les dues noies hem fet que hi hagués aquesta espurna que els dos germans volien canviar, però que ells no podien estudiar enologia en aquell moment. Evidentment, pots fer vi igualment sense haver d'estudiar enologia, però sempre aquesta part bioquímica, microbiològica, tecnològica i global del vi sempre és molt important perquè en un celler doncs, hi hagi un enòleg. I les dues noies doncs, vam fer un equip molt, molt, molt interessant per fer doncs, tots aquests vins de monovarietals, de buscar varietats autòctones i recuperar-les, vins de finca, d'una per ser l'única i que sempre sigui d'aquella, doncs buscar aquesta traçabilitat també en el temps. I mira, des del 2000, jo vaig començar el 2002 la primera barema i el 2003 vam fer el punt d'inflexió, que no ha parat fins ara, doncs, fent tots aquests vins que podeu trobar, doncs, en molts restaurants i botigues especialitzades que ja tenen el seu nom, el seu camí, i que sempre ens hem basat molt amb el xarel·lo, amb la garnatxa, ara amb el sumoll. Ja fa uns 7 anys que estem treballant amb el sumoll, amb la malvasia, varietats recuperades com la forcada, la moneu, són més noves, és més de cap aquí, de l'any 19-18, doncs buscant tot això. I llavors també el punt d'inflexió gran va ser l'any 13, quan ja portàvem, doncs, tots aquests anys treballant amb ecològic, perquè l'avi del, o sigui, l'avi del meu marit, el Joan Cusinell, ja sempre creia en el cultiu ecològic i en el cultiu dalt de la muntanya, enmig del bosc, que tenim totes les vinyes en zona de, a la zona de Pontons, Sant Martí Sarroca, Torrelles, que és la zona més gran de vinyes que tenim. I l'any 2013 ja vam aplicar, doncs, tots els coneixements de biodinàmica, perquè vam trobar, doncs, que aquest coneixement no el sabíem de què anava, no sabíem gairebé res. El Joan, que és el que està a exportació, sí que li sonava moltíssim en alguna cata que hi sortia algun productor i explicava, i clar, vam anar a conèixer què significava tot això, que Rudolf Steiner, doncs, l'any 1925 va fer unes conferències i va parlar ja d'agricultura diferent, de fer una altra visió, un altre punt de vista. Ens va agradar moltíssim, i ara, just els anys que just l'avi ja no hi era, que va morir el 2010, i vam començar a conèixer tot això a partir de l'any 11-12, i el 13 ens vam certificar amb Demeter. Tenim les 200 hectàrees, les 5 finques certificades amb Demeter, i a partir d'aquí, doncs, vam conèixer, doncs, totes les plantes que ens ajuden a reforçar el terra, a reforçar la planta, a fer que hi hagi aquesta energia vital en aquest raïm, que al final es transporta en el vi, i a contribuir, doncs, a un esglaó més, no només l'ecològic, que l'ecològic seria sense pesticides, sense herbicides i sense cap producte de síntesi química en el vi, però a més, a part d'això, apliquem tots uns preparats homeopàtics en el terra i en la planta i en el compost per després alimentar aquest terreny, aquest sòl, perquè, doncs, aquesta planta sigui més viva, més vital, i que tot el que donem a la terra ens vingui retornat aquesta energia amb aquest vi, que també ho podem fer-ho, doncs, amb tomàquets, amb enciams, amb pomes, amb, inclús amb bestiar. Podem fer aquests tractaments biodinàmics, que és plantes que curen plantes, plantes que donen aquesta part curativa, aquesta part preventiva també, i de donar força a les arrels, a la biodiversitat del sòl i a la part activa de la planta, perquè després nosaltres ens nutrim d'aquesta energia, aquesta energia vital que n'hi diem, que es podria mesurar inclús, que d'aquí, doncs, ve que dono classes en algunes escoles de sommelieria, en algunes escoles rurals de biodinàmica, dels primers principis per conèixer-ho, perquè després, a l'hora de servir un vi, que et diuen, doncs, aquest productor ve d'agricultura biodinàmica. Què és la biodinàmica? Doncs és aquest treball de plantes que curen plantes, perquè després aquest vi sigui encara més energètic, per donar-nos aquesta vida a nosaltres, en el nostre cos, tenir aquesta harmonia mental, harmonia física, que ens doni més longevitat. Al final és tot, som el que mengem, som el que bevem, i d'aquí, doncs, també vaig conèixer la Iolanda amb les flors, amb les plantes, que connectades, em va ajudar a fer un hort biodinàmic per tenir aquestes plantes que fem servir pels preparats biodinàmics. I llavors, així, doncs, tenim el cercle tancat. Treballem amb les nostres mateixes plantes que tenim a la finca, que podem collir, com per exemple la ortiga, la cua de cavall. Aquestes les tenim naturals, que estan en el riu Foix i la zona de muntanya que tenim a Pontons. Però després hi ha altres plantes que no són autòctones d'aquí, i en un hort que tenim la mar de maco, que la Iolanda em va ajudar a planificar per poder tenir aquestes plantes, com són la milenrama, la valeriana, la dent de lleó, tot, la camamilla, doncs totes aquestes plantes, que també llavors hi posem flors, que ella em va ajudar, doncs, a que hi hagués tot un conjunt de flors barrejades també amb hortalisses per al consum de la família, i així poder tenir, doncs, un hort biodinàmic amb tots els insectes que ajuden a tenir, doncs, aquesta protecció també, sí, amb alguns pugons, alguns equilibris de les plantes, que si no hi són, llavors és quan tens aquest desequilibri que fa que hi hagi insectes que van a buscar, doncs, evidentment, han de buscar-se la vida i busquen el teu enciam o el teu pebrot, allà, o raïm, o en aquest cas és en el l'hort, que no hi tenim els raïms allà, sí, però que t'ajuden, doncs, a protegir-te, a prevenir-te de certes uh-huh. plagues. I així, doncs, en aquest hort no hi hem d'aplicar res, no hi apliquem res. El tenim, doncs, per tancar el cercle i, doncs, per fer experiments, perquè també fem experiments amb algunes plantes, que amb la Iolanda doncs, hem fet algunes infusions, algunes sí, coses, i ho tenim també per un futur proper, mig llunyà, doncs algun dia doncs, també fer alguna sessió allà dalt, que ja és la meva idea, però bueno, ens falta logística i tenir tota la sala preparada per poder fer cuina allà i anar a collir les hortalisses, fer la cuina amb ella, amb les flors i les verdures que tenim allà, fer un tast de vins i fer inclús alguna educació, algun curs de formació. Això és... Estic parlant ja, de sí, cuento de lotxera, eh?
Però està bé, perquè clar, quan dius els somnis en veu alta, sí, a vegades passa que després connecten, eh? Sí, sí.
I amb la Iolanda vam connectar moltíssim, sí, perquè ella també, doncs, tota la biodinàmica la té integrada des de quasi bé nena.
De sempre. Sí, de tota la vida. La mare diu, com li dieu això, biodinàmica? Sí. Però si és el que s'ha hecho tota la vida, Iolanda. Exacte. Diu, a qui se li ocorre plantar, que no sé, en un dia de luna nueva, que és andalusa. Ah. La meva mare, clar, és d'andalusa, de la luna, del tal, de no sé què, és aquella cosa que sempre ella diu, pues, això s'ha fet sempre així, a qui se li ocorreix fermentar que no estiguis amb lluna creixent? A qui se li ocorreix? Dic, mama, no, sí, la gent no mira aquestes coses, saps?
La s'ha gent perdut normal... la innatesa dels avis que miraven al sí, cel i sabien sense... Potser eren analfabets i no sabien potser ni escriure, però miraven al cel i sabien quan s'havia de collir, quan s'havia de sembrar, mm-hmm, quan s'havia de trasplantar, quan s'havien de moure els fems, quan s'havia de sí, fer qualsevol feina agrícola, ramadera, de tot. I ara necessitem llibres i ja, sí, i de tot, i encara ho fem malament.
Sí, hi ha gent, molta gent inclús que es pensa que la biodinàmica és una cosa així esotèrica, una mica de bruixes o lloc, sí, de vegades...
Perquè quan no saps alguna cosa, sí, sí, es vesteix de qualsevol input que t'ha vingut, i com que l'input més raro i més corrent que es diu és...
De la lluna,
la connexió amb la lluna, sí, els planetes i sobretot la banya de vaca, que és una eina, perquè jo sempre dic que la banya de vaca al final és una eina, és un recipient finalment, sí, per posar-hi un element natural que el transformem, un amb compost i l'altre activa, queda igual, al final és el sílice de la pedra de quars que s'esmicola i serveix després per fer un preparat homeopàtic. O sigui, això ho hem de diluir amb aigua, ho hem d'agitar, d'aquí ve biodinàmica, donar vida, bio, dinamitzant, fent aquesta part energètica de dinamitzar aquesta aigua homeopàtica i aplicar-ho en el terra i aplicar-ho en la planta per donar aquesta energia. O sigui, biodinàmica és això, donar vida dinamitzant. I... la banya només serveix per això. El que passa que Steiner li va posar tot un sentit, que ell va fer una observació goetheana de tota la naturalesa, va observar, doncs, les plantes, va observar els animals, va observar els humans, va observar un munt de coses i, a més, la connexió amb els planetes. I en cadascun li va donar una relació amb una planta, una relació amb un element químic de la natura, i va establir, doncs, una clarividència que ell va tenir, doncs, que s'havien de fer aquests preparats. Clar, llavors li busques la part científica del per què i el 1 més 1 igual a 2, que sempre busquem els científics, que és la primera part que a mi també em va passar, que el primer moment d'anar a fer biodinàmica vaig pensar, a veure què m'expliquen ara, si he de fer el ritual de la luna i el ritual de la lluvia i he de ballar jo què sé com, però... és la sensació de que serà una cosa esotèrica, evidentment, però després quan ho estàs estudiant realment i quan ho estàs veient-ho treballant i durant aquests 20 i pico anys que portem treballant-ho, doncs te'n dones compte que sí, hi ha una part que és intangible, hi ha una part que no es pot explicar amb números, però que hi ha una evidència que la veus, que allò cada dia va millor, que inclús amb inclemències que hem tingut hem resistit igual que els que apliquen químics i no n'hem aplicat cap. Per tant, aquí hi ha una gran evidència de que és una part important de consciència, de que estàs contribuint amb aquell terreny, amb aquella planta i, a més, amb tot el teu entorn proper i inclús a llarg plaç, perquè inclús a la muntanya hi tenim apicultor, un apicultor que hi té els eixams, perquè tenia problemes amb les abelles que se li morien degut als pesticides. Yeah. I llavors buscava un lloc ben ample de radi que no hi hagués tractaments, doncs fixa't, doncs, tota la zona de la Vall del Foix, que hi tenim totes les vinyes i que allò és molt gran en superfície, en vinya no tant, perquè hi ha molta bosc i tot són terrasses, però sí que un conjunt d'hectàrees amb bosc és molt gran, i així les abelles doncs, no tenen aquest problema tan a l'abast, per tant, poden viure molt bé. És aquí on vam veure doncs, que treballar en biodinàmica era justament el que l'avi havia pensat, o sigui, tenia en ment, però que no sabia materialitzar-ho en paraules. Però ell deia, treballem el més natural possible perquè jo no copa, vull un vi, un most fermentat, amb una mica de conservant i prou, perquè no ens faci malbé, però que conservi tots els seus aromes, que conservi tot el seu cos, que em doni a mi vida, perquè jo vull salut, jo vull vi i salut, i vull menjar i salut. I ell sempre era de plat fondo, no li vinguessis amb escumes i boletes d'aire, però que fos un menjar ben de prop i ben cuinat i ben sa, i un vi que l'acompanyés, perquè sense vi, doncs ja ho sabem, la gastronomia és fantàstica amb vi, es pot fer amb altres begudes, evidentment, amb sommelier ho estudiem, però... Amb el vi és el que tota la vida hem tingut i el que és la nostra tradició, la nostra cultura, i no ho hem de perdre. Aquí no, ara estem en un moment de baix consum, de que hi ha altres begudes i altres mercats interessants en el moment que estem vivint, però que hem de mantenir aquest paisatge, hem de mantenir aquesta tradició, hem de mantenir tots aquests viticultors que treballen tant la nostra terra i que la deixen tan bonica i que tenen aquests colors de primavera amb totes les flors adventícies que hi ha pels costats, que no són males herbes, sinó que són tot de... herbes, plantes, arbres que ajuden a aquesta biodiversitat en les vinyes. I això, doncs, la Iolanda ho sap perfectament, que hem de mantenir tot aquest paisatge. Sí. I si ens anem a fer altres indústries de begudes de lo que vulguem, es perdrà tot això i hem d'intentar que això no desaparegui i no hem de ser alarmistes, perquè, evidentment, la vinya i el vi ha de perdurar, però, bueno, hi ha un retrocés ara en tot aquest aspecte que a vegades fa por, però bueno, hem de seguir nosaltres treballant, com sempre,
anant fent pic i pala, i no desistir de continuar amb aquest
camí. I que tota la dieta mediterrània i totes les flors que amb la Iolanda us ho pot explicar molt bé, podem fer un menú completament de flors i hortalisses.
I t'atipes, eh?
I t'atipes, i no, perquè una vegada vam fer un dinar amb uns amics i hi havia un que deia, avui menjarem ranxo, avui menjarem com els conills. No, van quedar parats i, bueno, tenen unes ganes loques de tornar-ho a fer alguna altra vegada, perquè del riure de fer aquesta broma, doncs va sorprendre's, perquè va quedar ben tip i ben ple, i ja no va dir res més dels conills, ja va dir que era fantàstic.
I creus que amb la biodinàmica ara, amb el canvi climàtic, resisteixen millor els ceps i tot això?
És molt difícil de dir, perquè quan estem parlant de canvi climàtic no estem parlant d'un factor, estem parlant de diversos factors. I sí, el que hem vist és que les plantes que estan situades en alçada han resistit més que les que estan en la zona plana, evidentment, perquè el bosc ha ajudat a fer aquesta part d'abraçar i de donar humitat i de donar aquesta resiliència natural que té la muntanya i que té doncs, un cultiu enmig d'un bosc. El que passa que, clar, això no és efectiu a tot arreu, no pots fer-ho a tot arreu, perquè les vinyes que tenim a la zona de Pacs o la zona de Vilafranca o la zona de Vilobí no tenen muntanya, no tenen aquesta opció, i com aquestes, doncs, podríem dir el 90% del Penedès, o fica-li potser un 80%, anem més avall, fiquem 75% per veure doncs, la part també del Garraf, la part de les muntanyes de l'Hortal, però... Clar, tens molts factors, tens la part de la temperatura, tens la part de l'aigua, tens moltes coses que no només és perquè siguin biodinàmiques, sinó que és també la part física, orogràfica, on estan situades les vinyes. Però sí que és veritat que a vegades veient en algun veí o alguna zona, igual que tu més o menys, perquè en la zona de muntanya no estem sols, hi ha altres viticultors que també tenen vinyes, veus que, caram, doncs... Els altres, és això, utilitzant productes químics, han aconseguit, doncs, amb les mateixes condicions de frescor, alçada, humitat i abraç de la muntanya, però afegint-hi químics, han aconseguit que les plantes sobrevisquin. Nosaltres sense químics, clar. Aquesta és la gran joia de veure que en el moment que ja ha passat no cantem victòria, perquè aquest any 25 ha sigut fantàstic amb pluges, però no sabem el 26 com arribarà, però que hem passat aquesta gran, terrible sequera des del 21 al 23 cap al 24, que el 24 ja va ser transició, però també veníem del 15, 16 i 17, que van ser ja els primers, o sigui, en definitiva podríem dir 10 anys, que portem 10 anys de sequera, i aquest any hem vist revifats els ceps, els que estan morts, però moltíssims revifats, i no ho pots atribuir perquè no tens dades i no tens anàlisis concrets que puguis dir gràcies a que han fet aquests preparats biodinàmics, doncs ens han sobreviscut les vinyes, però és que les de la plana, que també hem tingut morts, estan revisquent com molta gent, eh? Però, ja et dic una altra vegada, ells utilitzant més químics dels que nosaltres hem fet servir i doncs tenim tot això guanyat. Tot això guanyat en que no hi ha residus en el sòl, no hi ha residus en les plantes, no hi ha residus en el vi, per tant, estem aconseguint aquest granet de sorra que en una taula on hi hagi doncs, el nostre vi, o vi biodinàmic en general, o vi sense portar-hi químics, que a vegades doncs, tampoc no cal fer-ho tot, però bueno, és el que sempre en classes de biodinàmica ho dic, has de sentir-ho, que necessites fer això, perquè moltes vegades si no ho fas amb aquesta part consciencial, ho fas una mica buscant una expectativa de demà quin fantàstic vi faré. No? Cada any tu has de fer el vi super bé, buscant la qualitat, buscant petites coses que puguis canviar per aconseguir sempre un grau més de qualitat en el teu vi, i a més li estem aplicant aquesta agromeopatia, estem fent tot aquest tractament de plantes que curen plantes per tenir aquest valor més afegit, que després el podem analitzar amb l'energia vital, fent cristal·litzacions sensibles, fent tot això, podem analitzar-ho, però que al final és fer un gran vi utilitzant zero químics, aquí està.
I el segell de Demeter apareix a l'ampolla?
El segell de Demeter és un tema també llarg d'explicar, però té dues fases. La primera seria certificar les vinyes, això és el primer, i si et vols quedar amb això, pots quedar-te amb això. Nosaltres hem estat diversos anys amb només les vinyes certificades, i llavors si hi havia algun distribuïdor, importador, que volia certificació més fefaciente perquè l'ampolla no ho posàvem encara, doncs li entregàvem el certificat de les vinyes certificades biodinàmiques i ja en tenia prou, perfecte. Després tu, clar, amb el client final no, si no ho veu a l'etiqueta no ho sap llegir, però també hi ha aquest altre hàndicap que posar la paraula Demeter tampoc et fa 100% tranquil de que qui ho llegeixi sabrà què vol dir.
Clar.
No. Llavors també ho has d'explicar igualment. I llavors Demeter té la segona fase que diu, nosaltres vam estar així des de l'any 13 que ens vam certificar fins a l'any 20 vam estar amb les vinyes totes certificades, i a partir de l'any 20 que va haver-hi el Covid i tota aquella moguda que ja sabem tots, va ser un any que vam dir, va, doncs ja que estem parats anem a fer alguna cosa diferent, i llavors vam dir, doncs aquest any certificarem 4-6 vins, ara tenim 6 de vins certificats amb l'etiqueteta darrere. Què vol dir això? Has de pagar una taxa més, perquè és així, és una empresa privada i, bueno, doncs ja ho sabem, s'han de treure rendiments, i pagues per vinya, pagues per vi qualificat. Per tant, com que en tenim tants vins, si els fem tots, econòmicament és bastant complicat, i llavors fer-ne uns quants era més assequible, i per això només n'hi ha doncs 6 que tenen darrere l'etiqueteta Demeter. Igualment ho has d'explicar, perquè no pots posar la paraula biodinàmic, no pots posar raïm biodinàmic, diria, ara estic dubtant, però em sembla que pots posar-ho, però agricultura biodinàmica no, el nom així no ho pots posar-ho, és com una marca registrada que tenen Demeter i no pots posar-ho, però sí Demeter, és el seu segell, per tant si tens els vins certificats, que vol dir pagar una taxa més, perquè al final és com qualsevol altra auditoria, una traçabilitat, un entretant, surtant, vull dir, i llavors buscar també doncs, la part de la vinya que ja la fèiem normalment, per tant, és una inspecció rutinària, diguéssim, no té res a veure, o sigui, com que l'agricultura biodinàmica, el que és la vinya, és on te miren que facis tots els preparats, que els apliquis i que els tinguis ben guardats i tal, però després el vi és fer vi normal, no has de fer res, no hi ha cap preparat específic pel vi, no hi ha cap cosa específica que manin fer del vi. Per tant, és com quan fas la inspecció d'ECO, del CCPAE habitual, que és una traçabilitat. És així.
Molt interessant.
És complicat i llarg, però...
Sí, sí. Sí, sí, però...
Però està molt bé quan poses totes les paraules allò científiques a coses, no?, que costen molt d'explicar, almenys jo des de la meva part de cuinera així més botànica i això, que també explico que hi ha doncs, aquestes casualitats i que bueno, el tema de les molècules i tal, perquè si juntes això amb això, àcids i gustos i tal, aconsegueixes l'altre, no? Però vull dir, ho has explicat superbé perquè sigui entendible, no?
Sí, sí,
perquè
la veritat
a vegades costa una mica, no?
Sí, sí, els costa.
Els tanins, sí, sí. Molts entrecines, aquestes coses... Està molt
I tu, Iolanda, vas estudiar alguna cosa de... Bueno, explica'ns una mica
sí.
Tu també.
Jo sempre dic que sóc filla d'un pagès, d'un pastor i d'una cuinera i la meva mare ja tenia restaurant a Palau-sator, del Baix Empordà, i llavors teníem bueno, el Sator, el Racó de l'Era, bueno, gent de poble, i ma mare va obrir el restaurant de totes les coses que el meu pare sembrava i que produïa i tots els animals que es mataven allà mateix també, llavors no els portaven al matadero. Però tot el que fèiem era el que després servien al restaurant, i la meva mare el dematí matava el pollastre i al vespre ja el tenia a la brasa. Vull dir que era aquest tipus de restaurant que tenien ells. I llavors, doncs clar, nosaltres, jo m'he criat a dintre el restaurant, igual que els meus germans, i he viscut amb els clients, i no teníem una casa a part, vivíem allà, vivíem al restaurant llavors. I la meva mare em deia, tu no, jo volia dedicar com a algú del camp, el meu pare que era encara allò masclista molt així, i no, esto es tu hermano, no sé què, no sé quantos i tal, i bueno, vale, cosa d'homes. I la meva mare, ni se t'agudeixi quedar-te al restaurant tu, perquè tu has d'anar a Barcelona, abans antigament feien això, jo ara faré 50 anys, però encara ens deien, sobretot les noies que érem de poble, ens deien que anéssim a la ciutat a buscar-nos la vida, a la ciutat, i després penses, ostres, ara, dius, és al revés, no? Però quasi que amb això et van fer quasi agafar vergonya de dir que eres de poble, saps? Jo a vegades, sóc de la Bisbal, saps? De l'Empordà, no sé què, tal, no, sóc de Palau-sator, i ara ho dic ben alt, no? I sóc de pagès. Però llavors era com una mica, doncs, allò, els semblava que els de ciutat estaven més formats, més educats i més aquestes coses, saps? I llavors, al final, no sabia què fer amb la meva vida. I vaig estudiar Relacions Públiques, vaig fer també un grau de turisme, després, i llavors encara no sabia ni què fer, i dic, doncs m'agrada molt organitzar coses, doncs va, faig protocol, també em vaig fer el postgrau, un protocol oficial, que és anti el que sóc jo, però bé, jo sóc espontània i salvatge i això, i imagina't jo amb protocol oficial com era. I al portar 2 anys després treballant de l'ofici, jo pensava, jo m'escapava sempre a la cuina, perquè era el meu, saps, allò de sortir i dic, i al final dius, què estàs fent? Si tu el que t'agrada és la cuina, i al final, mama, jo em quedo al restaurant, és que jo vull la cuina. I llavors vaig anar-me fent formacions de cuina, però la majoria, si hagués hagut d'aprendre tot el que la meva mare m'ha ensenyat, bueno, o que he après de la meva mare, perquè la meva mare no m'ha ensenyat, jo he hagut d'aprendre d'ella, perquè encara li demanes quan porta una recepta i et diu, bueno, això és el que tu veus,
sí, saps? Ojo,
un punyau, que et fa així, no? I llavors, doncs, bueno, t'espaviles, fas i tal, però bueno, el coneixement aquest heredat de les plantes, la botànica, de l'aprofitament de tot el que hi ha al camp, el conèixer el producte des de, perquè pues, que m'he hagut de matar els pollastres igual que ella, he hagut de matar un conill, i jo sempre dic, si tothom que menja carn haguessin hagut d'abans de matar l'animal per menjar, segurament que no menjarien tanta carn, també, o la pesca, o així és igual amb tot, però la sensibilitat amb l'horta sempre ha sigut una cosa com molt agraïda, molt de premi, les verdures que plantes, que tens aquella paciència perquè surti, llavors hi ha decepcions també, hi ha vegades que hi ha decepcions, perquè clar, no apliques res, ni químics, ni res, i llavors doncs, bueno, i la meva mare doncs, sempre mirant la lluna també, que bueno, això ara toca fer això i toca, mama, però avui no, toca avui i puntos, perquè si no perds si s'ha de plantar avui les pastanagues no es poden plantar demà, i bueno, són d'aquestes coses que et van quedant, i llavors doncs quan decideixo obrir el meu propi restaurant per fer una cuina més encara més amb tota la botànica que sigui molt present, perquè ma mare sempre li posava però sense dir-ho, saps? Vull dir, i molta gastronomia amb flors era una cuina molt humil, molt de, bueno, te faig una truita i t'hi poso tons pedo. És una cosa per la família, no per el restaurant. La gent que ve al poble a menjar vol, pues, una galta de porc guisada, volen, pues, això, uns entrecots, no sé què, volen tot de, saps, de molta teca d'aquestes de forquilla i ganivet i molt de putxero de cullera, no? I les flors, pues, hi eren, però no les deia. Però aquest gusto, i clar, també feia molts vinagres, es feien vins, es feien, bueno, tot aprofitament de tot, eh? Vull dir, fermentacions, begudes, les que et puguis imaginar, i era per aprofitar, simplement, no era per fer allò que dius, que per crear producte, com ara que penses que fas l'IMSD per crear un producte, no, llavors és, tinc això i això no puc llançar, saps? Vull dir, vaig d'aprofitar. I ara mira com ha tornat tot, no? Que ara estem en tot el tema del malbaratament alimentari i tot, vull dir que és a... I molts d'hotels i restaurants estan posant molt les piles amb això, afortunadament, no? Però llavors a ma mare ja ho feia, tot això. I per això ara que se'n riu, ella, de dir... Bueno, se'n riu d'aquella manera, no? De dir, ara, mira, sembla que s'hagin inventat aquests ara, no sé què. Bueno, això era el que havíem fet sempre, no? Però bueno, en fi. I llavors doncs vaig fer alguna cosa de cuina, em vaig posar al meu restaurant, vaig obrir la Calèndula, primer a Girona, per allò de que tenia el nen petit i en Lluc era molt petit, que estava, acabava de néixer, i jo volia treballar entre setmana amb horaris d'allò de fer un menú i tal, i en canvi el poble, el restaurant, el Palau Sator, era el cap de setmana, i per això doncs em vaig desubicar, que això ho fem molt les dones, d'adaptar-nos segons la família, segons no sé què, són capaces de canviar i girar mil coses, no? Per poder continuar fent una mica la teva. I vaig fer el restaurant a Girona, va anar molt bé. Girona és una ciutat que si ho fas bé i ets carinyosa amb la gent i cuides i tal, t'abraça moltíssim, i la veritat és que encara me queden, pues, grans clients i amics de la ciutat. Vam estar 12 anys allà a Girona, i després sí que, quan va néixer l'Arlet, necessitava tenir el restaurant ja més a la vora de casa, perquè cada dia anava a Pals i tornava, jo vivia ja a Pals, i de Pals a Girona cada dia tornar amb horaris de restaurant, era una mica així, i llavors ja vaig obrir la Calèndula en un hotel, que l'hotel ja estava creat, diguéssim, i jo vaig aportar el que era el restaurant a Regencós, llavors. I també vam estar uns anys, molts èxits, moltes celebracions, molts premis, molt no sé què, molt reconeixement. Semblava que les flors de cop eren tot famós i tot era, estaven de moda, i jo dic, clar, no faig una cuina de moda, el que jo faig el que sento, és la meva manera de viure, la meva manera de cuinar, no me n'he anat a una escola d'hostaleria que m'han ensenyat a cuinar d'aquesta manera, saps? Ho he anat fent jo a la meva manera, també. I després d'allà, Covid, i va ser en desavinences amb el soci, amb l'hotel, i no, allà no van compartir els valors que tant es van posar de manifest en el Covid, i llavors va ser quan vaig dir, continuo jo sola. I al continuar jo sola, al principi penses, bueno, obriràs un altre restaurant, o canviaràs la Calèndula en un altre lloc i tal... Però vaig començar a portar la gent directament a les vinyes, la gent directament a les hortes, perquè clar, no podíem estar fora, llavors tot era per... tot, no podíem estar dintre, estàvem a fora, i muntava taula allà mig i feien amb aquells esmorzars, doncs, on primer recollien totes les herbes i les flors i les posàvem al plat i a la copa i aquests maridatges i així, però tot així de manera molt anem fent, no? I els clients cada vegada me demanaven més i més i més i més, i dic, és que sí, això és el que jo disfruto, disfrutava com una nena petita, estan fora de la cuina i estan al camp directament, no? I també és una manera de que quan portes la gent a l'origen, bueno, això us passa molt amb els cellers, no? Quan la gent ve i està a la vinya i està amb tu i li pots explicar això, a mi quan m'has portat a passejar per allà tota aquella vall del Foix, o que quan hem pujat allà, aquell alt altiplan allà que vam obrir aquell cosiner en allà, és que allò t'emociona tant que te'n recordes tota la vida. I llavors jo trobo que la manera de que la gent doncs connecti amb els orígens, amb la natura, amb no sé què, és pues, precisament portar-los al lloc on
tens,
no?
Tocar els peus a terra.
Exacte, sí. Tocar terra i així. I llavors l'altre efecte aquest que és sorprenent és que el mateix menjar jo el faig dintre d'un restaurant, d'una cuina, i el faig amb una vinya, parant taula i d'allò, i hi ha la pròpia percepció de com tu digereixes aquell menjar, fa que te senti molt més bé. O sigui, tu estàs menjant, allò té més gust, i té més, perquè no és que tingui més gust l'ingredient, perquè aquell mateix ingredient anirà també a la cuina, però tu sensorialment estàs molt més perceptiu a sentir aquell sabor, a sentir les aromes. Llavors, doncs clar, fa que quan tastes via la vinya o quan menges directament amb una taula parada allà mig a la natura, que t'emociones molt més perquè sents. I si només quan sents és quan, quan t'emociones i ets capaç de recordar també, a través de l'emoció.
Ho hem comprovat nosaltres també fent tastos a la vinya i es nota diferent. Dius, és el mateix vi que el tastes al celler, però allà és una altra cosa.
Sí, no? I és així. I llavors, doncs, clar, vaig començar a fer aquestes gastroexperiències gastrobotàniques, bueno, d'això que dius, no sé, no, quin nom posar-li. A vegades quan em diuen, tu qui ets, a posar títols també costa, no? Però bueno, al final doncs faig de xef privada, perquè també cuino a casa dels clients directament, doncs, que volen fer una celebració o no, o simplement es volen trobar tots, i que algú, com alguna vegada he vingut també, i he fet també per vosaltres allà per la família, i clar, és un venir a cuinar a casa del client, anar a cuinar a casa del client també és algo que és com una... Clar, jo vaig, és un respecte, i un, perquè jo em poso dintre de la seva cuina, i la cuina és que és el cor de la casa, i estàs alimentant des d'allà, i la, o sigui, tens una responsabilitat tan gran, molt més que quan et venen al teu restaurant, que ja venen i estan a casa teva i tu domines i tal. Clar, en aquesta fas una, un, no sé, és un procés d'una humilitat, un servitud, una, saps? Vull dir, vas amb molts altres valors que no tenies quan, que no tenia quan jo tenia el restaurant, diguéssim. I és molt bonic això. A mi m'agrada molt i disfruto moltíssim amb cada experiència que fem de cuinar a casa del client. Ens, moltes vegades ens sembla que estiguem nosaltres mateixos convidats, saps? Vull dir que en comptes de treballar siguis un convidat més de la festa. És al·lucinant. I llavors les experiències amb els olis, vull dir que m'he format com a tastadora d'olis d'oliva verge extra, i el panell de tast de Priego de Córdoba per lo de la meva família andalusa, i llavors doncs faig moltes activitats de tast sensorial amb els olis d'oliva, que són molt boniques, vinculades amb sempre amb les plantes, les flors, la vida de les oliveres, la vida dels arbres, no? I llavors quan aconsegueixes parlar de les plantes com éssers vius que són, però amb aquesta sensibilitat de que el seu sabor, el seu aroma, el per què viuen, per què estan en allà, què ens estan dient, tot això fa que la gent hi connecti molt. I llavors, doncs, clar, el producte...
Quan et dones compte que tu, com a ser humà, formes part de tot això, que sempre ens pensem que som emancipats, no? Que estem fora de tot aquest cercle, i no, formem part.
Sí, quan t'ajups a terra, és un exercici de... tan gran, el d'ajupir-te a terra i agafar unes pamplines o una fulla de verdolaga, te la menges, ho poses i veus, si allò estava trepitjant. O sigui, ja et poses al nivell d'una planta i ho veus d'una manera que dius que són molt més que nosaltres, totes aquestes plantes que estan aquí, i són de fa molts anys, i a més, quan en saben, saps? I com s'ho fan?
I la demostració que, científica que ja hi ha, que les plantes es parlen entre elles a través de... Pues,
la comunicació...
Aromes... Tot de...
El regne vegetal és al·lucinant.
I fas per nens, també?
Per nens faig algunes cosetes molt específiques, però és a vegades per les escoles, que fem talles d'infusions i alguna coseta així. Però no és la... Tot i que m'encanten, i tinc els meus fills i en saben molt, i sempre els he intentat transmetre també tot el que jo sé també en ells, però quan fem, clar, normalment quan és vinyes, doncs clar, no venen nens normalment. I llavors, doncs, amb els olis sí que hi tinc més mainada. O quan fem la taula del camp de pagès, que anem amb la horta de la Marissa, allà a Palau Sator, ella, doncs, bueno, és una hortícola que tot el que ells es crien, doncs després ho posem a la taula i no comprem res a fora, res, tot és només el que hi ha allà, i clar, es fa recetes supercreatives, hi ha els seus fills, en Damià i en Nil, que clar, que són super petitets, i que com els fan de guies a tots els altres nens també quan venen, no? I res és més maco per un nen que un altre nen li expliqui alguna cosa així, i és al·lucinant. Llavors en allà sí que porto més nens. Jo em moc, depèn d'això, molt personalitzat l'experiència, depèn de si són a una família molt gran o més petita. Si ja hem anat dues vegades a la finca de l'Olivar, doncs aquella, doncs canvio de finca, perquè també és això, i això ja ho feia el meu pare amb les ovelles, no? Si has anat dues vegades has passat per aquell camí, en aquell camp, després has de canviar el ramat i anar més cap a l'altre costat. Lo mateix faig amb la gent, jo vull dir, els porto pasturar, depèn del lloc on no he anat, i diversifico. I què passa? Que són petits productors que els hi va molt bé que els hi porti jo la gent, perquè no tenen medis o recursos per fer enoturisme, oleoturisme, no sé, no? Vull dir, moltes vegades això no tenen una persona allà encarregada de, per aquesta funció més turística, diguéssim, no? I clar, poder fer aquest cercle, que és com un cercle tancat, després ells cobren doncs, la seva entrada que cobrarien, diguéssim, per mostrar la finca, el tas, el que sigui, i jo pues, cobro la part del menjar. Clar. I llavors doncs, tens l'experiència completa, una experiència que no la faria, no està publicada en lloc ni està... No, perquè cada vegada és diferent, depèn de lo que la natura ens dona, de lo que els menús... No tinc uns menús, va a la meva web, a Yolanda Bustos, si entreu allà ho veureu. Veus menús allà, però són exemple. Després,
jo us puc donar fe.
A la realitat, faig el que vull.
Jo us puc donar fe que és increïble com quan vas amb ella, estàs passejant, vas agafant ingredients i després et fa un menjar que dius, però per favor, d'on t'ho ha tret tot això? Mentre anàvem parlant, ella anava fent, anava agafant i és impressionant. O sigui, us recomano moltíssim fer
Gràcies.
Un menú de flors on te sigui, als restaurants on ella treballa o a casa vostra. O a casa...
Estic allà a Fonteta, al Mar Generós, a Fonteta, que és un hotel petitet, un hotel boutique.
És genial.
Superbonic. I en allà doncs, hi tenc doncs, molt de cultiu d'aquesta flor comestible i en allà doncs fem moltes experiències. Allà el que passa que és un only adults i només és jo dic que en allà és com si saps les cases de colònies en comptes de nens per adults. És com una casa de colònies per adults, perquè tens les gallines, tens les cabres, tens el d'allò tot, no? És molt bonic i a més amb tot el luxe aquest campestre, no?
Sí,
que té l'Empordà i que l'Eugènia Huguet ha pogut posar allà en el seu hotelet petit de l'Empordà idíl·lic, no?
És preciós.
I és un lloc preciós, és un lloc on m'encanta cuinar i hi ha l'Amàlia, ella és la cap de cuina i jo he fet allà totes les meves receptes i ells doncs tenen la seva carta restaurant que hi pot anar, encara que no estiguis allotjat pots anar igualment i és un dels llocs meu camp base, diguéssim, i és un lloc que, com dèiem abans de somnis i això, jo també deixo anar el meu, que és cosa que ja està entrant, ja està agafant forma, i és el centre d'interpretació de la flor, on te conviuran artísticament a nivell d'artesania, a nivell de gastronòmic, a nivell de docent, inserció social, jardineria, tot el que és creació de producte a través de la flor, obrador botànic, o sigui, tot això es donarà en la mà en un mateix lloc, on la flor és la que connectarà totes les disciplines, però sempre connectades a través de la flor i la botànica.
Es pot saber,
oi? Sí, a la Fonteta, sí, amb l'Eugènia Huguet.
Però tindreu un hort, llavors, amb tot.
L'hort ja el tenim, sí. Ja tenim hort, ja tenim experiències, ja tenim així tot el contingut i ja anem fent moltes col·laboracions així amb diferents disciplines. Allà doncs tant hi ha un cantant de l'òpera al mig d'això, hi ha tot l'estiu que fem totes les garden parties aquestes així, o hi ha el yoga garden, o hi ha l'altre, o sigui, hi ha totes les coses que et puguis imaginar.
Moltes.
On te connectis amb la flor, no només gastronomia, hi ha molta més, no? Llavors doncs tot això doncs ho fem amb aquest centre d'interpretació, que és el que estem una mica doncs, ara doncs dissenyant, perquè amb un parell d'anyets a veure si podem ja començar.
Fantàstic.
Sí, sembla un projecte molt, molt
maco. Se'n sentirà parlar molt, jo crec, espero.
I a mi m'agrada molt el que has dit de que vas que connectes la gent al petit productor, els dones a conèixer.
Exacte.
Perquè hi ha gent, com dius tu, que són molt petits, que no tenen recursos o no
tenen molta feina, perquè ja tenen tanta feina amb l'oceu que no es poden dedicar després els dissabtes i el diumenge, per exemple, allà a posar una paradeta, a fer no sé què, no sé, o a posar-se a cuinar alguna cosa, que, llavors, doncs, més enllà de el que serien les calçotades o aquestes coses així més populars, no? Doncs poder crear experiències molt personalitzades amb gent autèntica, gent del territori, gent que, no?, quan venim, no sé, els que sou els vinyaters, ostres, tot el que expliqueu, vinculat després que tu pots menjar, o sigui, fas tota una jornada, un dia, que això pots anar a un restaurant a menjar, evidentment, no?, però no té res a veure, res, vull dir que fas falta que moltes vegades no hi pensem, no? I lo fàcil és reservar taula en no sé quin lloc. Però en comptes de reservar taula allà, doncs, dius, pues, bueno, avui pues, faré el dia, farem el tas de vins, farem no sé què, i trucaré a la Yolanda que vingui que ens acabi doncs, de fer el complet amb el menjar, no? O passejar i agafar floretes i descobrir tota aquesta immensitat de riquesa de paisatge.
És una meravella. Juntar tots aquests dos factors és una meravella.
Sí. I les flors tenen propietats així?
Sí, de fet, antigament, o sigui, la cuina amb flors no era una cuina per decorar. La cuina amb flors, la seva base ve de l'aportació medicinal de les flors. Mm-hmm. O sigui, de que les flors tenen propietats que, tens les calèndules i a l'hivern la calèndula ens va molt bé. És molt regenerativa, et protegeix moltíssim i tot. I vull dir que pètals de calèndula dintre de la sopa o la farigola, la típica sopa de farigola o de menta o de... No sé, totes les plantes, les seves propietats eren conegudes i aprofitades... En la cuina. És una nova, és una altra manera de veure la cuina també, no? Una cuina més naturalista, però que t'ajudi, que t'equilibri, depèn de si avui el dia està més fosc, està més clar, o si fa més calor, més fred, o tu també com estàs, prens una cosa o l'altra, no?
Mm. Clar, si podeu fer més també conscient. El centre aquest que voleu obrir, tallers perquè la gent pugui aprendre aquesta, segur que hi haurà molta gent interessada.
I cada vegada que tenim més, ja em trobes amb més gent, amb més trastorns digestius, al·lèrgies, això, i veus, és que realment, si vas de la mà de la natura, poca m'ha dit, farmacèutica aquí davant, ara...
Jo sóc la primera que...
Però que tu ets la primera que has inclús, aplicat tota
inclús
la...
Inclús quan poder de les no sabia res de biodinàmica, jo ja donava... mètodes preventius, que no hagis de prendre antibiòtics, no hagis de prendre medicaments que en el moment que els necessites, evidentment, s'han d'utilitzar, però no així a la babalà i a sobre, sense cap mena de criteri. I sempre l'equilibri, buscar l'equilibri, i els medicaments ens han salvat de moltes coses, evidentment serveixen, però si pots fer-ho amb medicina natural, amb medicina fitoteràpia, escolta'm, fantàstic, perquè és que és justament el que ens fa aquest equilibri home, plantes, animals i terra, el sol.
I nada de al final, les plantes que surten, les plantes medicinals, la que surt cada mes precisament té les propietats ideals per les dolències que tenim de temporada, no? I van... i tenen exactament les mateixes les virtuts
els aliments
també igual, no? Vull dir que si vas consumint el que vas tinguent de l'hort i d'allò, tens una molt guanyat, molt avantatge.
És la farmació la de casa, l'hort.
Sí, a l'horta. Sí.
Bueno, mira, ja hem arribat al final quasi.
Molt bé.
Marta, sempre pregunto si fossis un vi o una varietat, quin series i per què?
Doncs mira, podria ser el xarel·lo, que el xarel·lo és una varietat que quan jo vaig començar en el món del vi era com despreciada, perquè deien, no pot ser que vagi sola, sempre ha d'anar acompanyada, no pot donar de si, impossible que dongui caràcter en barrica, impossible que dongui caràcter ella sola, no dona prou grau. Doncs evidència de 30 anys de que pot anar sola, que pot evolucionar, que hem de donar una oportunitat. I jo mateixa al principi pensava, jo no podré, jo no en sabré, jo ves que he de saber de vinya, ves que he de saber de vi, i vas veient el camí que has fet i dius, caram, doncs mira com el xarel·lo, que és versàtil, que pot donar vins amb potència amb ampolla, pot amb envelliment amb ampolla, pot donar vins interessantíssims amb barrica, pot donar vins interessantíssims acompanyat, evidentment, amb copatges, però sol també, inclús amb cava, doncs, a vegades aquesta sensació de que diem no i tanques portes, no, obre portes, tira enllà, deixa't anar, descobreix, i és una mica el que vaig fer, cap mena de seguretat, perquè no tenia res que em pogués dir, ei, això serà bo segur, sempre animo a molta gent de que explori, que obri finestres, obri portes, i que a vegades estàs de llançar una mica al buit, sí que has de tenir aquella certa precaució de la por mínima perquè no prenguis mal, diguéssim, però tenir reptes, mirar endavant i descobrir nous mons i descobrir noves coses, i com el xarel·lo, meva vida una mica ha anat així.
I tu, Yolanda, quina flor series?
Ah, calèndula. Sí. Jo calèndula, des de petita que sóc calèndula, a més, perquè vaig néixer 26 de gener, la horta està plena de calèndules, i ma mare també sempre deia, és que ets com una, saps, com una calèndula, i espontània, atrevida, moltes vegades és això que floreixes quan, dones la llum aquesta, no?, que té el color groc, els taronges, i a part que és una planta que cuida d'altres plantes, que li agrada molt cuidar de la de les altres plantes, de l'entorn també, no? Però sense demanar protagonisme. Mm. No és una planta en una flor que demani protagonisme, però que sí que és una indispensable en la horta, sobretot.
Doncs moltes gràcies, Marta Casas i Yolanda Bustos, per venir.
Gràcies,
i ens veiem aviat.
Per convidar-nos.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.